Si hi ha algú a casa nostra que sap del tema de dormir, és el doctor Estivill. Avui està aquí a Sant Cugat per fer una xerrada, infants descansats i infants feliços, i ens acompanya avui els micròfons de Cugat.cat. Doctor Estivill, bona tarda i benvingut.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Infants descansats i infants feliços. Això vol dir que és una regla de tres? Com més descansats, més feliços som?
Exacte, això és el que hem après al llarg del temps amb les investigacions que hem fet. És a dir, hem vist quin és el sentit de dormir, no? Per què dormen els nens, per què dormim els adults. Hem descobert que dormir és com un taller de reparació i de restauració de tot el que gastem durant el dia i també un taller de memorització del que aprenem durant el dia. Dit d'una altra manera, mentre dormim el cervell funciona però al 100%, és a dir, fa moltes coses, repara físicament i repara intel·lectualment. Per això, avui en dia també sabem i també podem dir que en funció de com funciona aquest taller, és a dir, com aquest taller d'alguna manera doncs fa les seves funcions adequadament, com estarem l'endemà. Lògicament, tothom sap que si dorm 3 hores cada dia estarà fet caldo l'endemà i diu, per què estic malament? Què vol dir això? És que el son té molt a veure amb el dia. Per tant, sabem que en funció de la qualitat del son tindrem una bona qualitat del dia. Per això diem molt fàcilment que nens descansats, nens feliços. Això ho hem vist perfectament perquè un nen que dormi malament és un nen que està irritable, està de mal humor. Evidentment, fica de mal humor a tota la posa de mal humor a tota la família. A més, ell també està de mal humor, un mal rendiment escolar, és a dir, moltes d'aquestes situacions es podrien evitar si aquest nen dormís bé.
Clar, i un nen mal descansat normalment és un pare mal descansat.
Clar, aquesta és l'altra i aquest és el greu problema actual, no? És a dir, que els pares i especialment les mares esteu en un món on s'us exigeix molt en el sentit de que feu dues feines, és a dir, us heu incorporat en el món laboral però no us heu desincorporat del món de la casa, perquè les dones, malauradament, seguiu comprant el paper de vàter i el detergent per la rentadora. Els marits ajuden molt, és evident, però la mare fa el doble de feina. Això què comporta? Doncs que quan es tenen fills, els fills necessiten una dedicació. L'altre punt important és que cada vegada tenen fills més grans i és lògic perquè no hi ha diners, perquè hem de tirar endavant. Llavors què passa? Que són papàs avis. Si un és papà avi no té l'energia que necessita un nen de 3 anys quan arriba a casa i vol fer tombarelles amb el pare. El pare, que ja en té 45, el que vol és descansar, veure el Barça a la tele i que el nen no l'emprenyi. Llavors això no passa. I què passa aleshores? Bueno, doncs que les mares se senten molt culpables i a partir de aquí doncs venen tota aquesta laxitud en les normes de que han d'ensenyar als nens a comportar-se, a dormir, a menjar bé, és a dir, de l'educació en general, no? Clar, llavors ho paguen els pares, se senten culpables per una banda perquè no tenen temps, però a la vegada veuen que tenen un nen que no hi ha manera de que dormi, de que mengi bé, és a dir, un nen mal educat, i es desesperen. El problema és que aleshores el porten a les escoles bressol i com que allà ho fan molt bé, doncs el nen dorm bé a l'escola bressol, menja bé a l'escola bressol, però en canvi dorm malament a casa i dorm malament a l'escola bressol.
I els pares mantenen el problema.
Clar, i saps què passa? Que llavors no volen tenir més nens. O sigui, moltes vegades les parelles avui en dia tenen un sol fill i clar, i perquè pensen, perquè me'n surti un altre com aquest, no en vull cap més. I aleshores, en canvi, quan els ensenyem a dormir, estan molt agraïts perquè d'alguna manera doncs solventen tots aquests problemes. Clar, tu, qualsevol que ens escolti, qualsevol mare jove que ens escolti, que té un nen petitet, s'ha casat amb el seu marit, eh? No s'ha casat amb el nen. El problema és que el nen li absorbeix tant que no pot tenir una vida normal amb la seva parella, ni l'home amb la dona, ni la dona amb el nen. Clar, aquests nens que se'n van a dormir a les 10 o les 11 de la nit, de 2, 3, 4 anys, clar, maltracten d'alguna manera el benestar familiar. O sigui, les parelles no poden tenir una vida personal, no poden parlar de res, no poden mirar una pel·lícula junts, perquè el nen està allà al mig. Per això estan tan agraïts quan els ensenyem a dormir.
Clar. Has introduït el concepte d'educació. Quina part hi ha d'aprenentatge, d'educació, d'ensenyament en el fet de dormir?
Avui en dia sabem molt bé que el fet de la son és una necessitat del cos, però a dormir bé és un hàbit que s'aprèn. La gana és una necessitat del cos, però menjar bé és un hàbit que s'aprèn. I un hàbit vol dir que és una cosa que no sabem fer, però que aprenem a base de repetició. Per exemple, un hàbit és menjar la sopa amb cullera. Un nen, quan neix, no sap menjar la sopa amb cullera. Quan té 3 anys, si no li has ensenyat, no en sabrà. Per exemple, un nen japonès no sap menjar la sopa amb cullera. Com ho fa un nen japonès? Menja assegut al terra amb uns palillos que es menja el seu sushi i el seu sashimi, però no sap menjar amb cullera i forquilla. Però un hàbit, doncs, és una activitat que s'aprèn a fer. Vam descobrir que realment el son és una necessitat del cos, però també és un hàbit que s'ensenya. Aleshores, un hàbit que s'ensenya vol dir que és algo que no sabem fer, però que podem aprendre. Per això avui en dia estem amb total capacitat d'ensenyar a dormir a qualsevol edat. Però també és lògic i s'entén molt bé que aprendrà millor un nen que sigui molt petitet que no un que sigui més gran. Per exemple, esquiar és un hàbit. Qui esquiarà millor? El que aprèn als 5 anys, el que aprèn als 20, els que aprèn als 40 o el que aprèn als 60? Evident, els 60 poden aprendre, però ho faran fatal, pobres. En canvi, exacte. Per això és molt important fer-ho des del primer dia que neixen.
Vostè parla de dormir bé, no de dormir, sinó de dormir bé. Quina és la diferència?
Mira, quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. El primer grau és el son superficial, després ve el son profund i després ve el son REM, R-E-M. En el son profund és on descansem físicament, és on fem aquesta part de reparació de tot el que hem de gastar l'endemà. En canvi, a la fase REM és on fem la reparació de tipus intel·lectual, és a dir, és on memoritzem tot el que hem après durant el dia. En castellà hi ha una frase que és molt encertada, que diu «Lección dormida, lección sabida». Fixa-t'hi que vol dir que si tu el que aprens durant el dia després tens un bon descans, te'n recordaràs millor l'endemà. Per tant, no és el mateix dormir que descansar. Si qualsevol persona o nen, pel que sigui, durant la nit té molts despertars o no pot arribar a un son profund, aquell nano no descansarà bé i les conseqüències les tindrà a l'endemà. Per exemple, altres coses que no sabíem però que són molt evidents. Una parella que dormi junts al llit i ella, per exemple, està refredada o ell està refredat i comença a tossir durant tota la nit. O ronca, tu no el sents, però l'endemà et lleves i dius, ostres, avui no estic igual que ahir, no? I és perquè no has pogut profunditzar amb el son encara que no t'hagis despertat.
Aleshores, el son és un hàbit. Correcte. I l'hàbit s'aprèn. Quin paper juguen els pares amb els nens? I quins consells que els hi podem donar perquè ajudin a crear aquest hàbit a les criatures?
És evident que un hàbit sempre s'aprèn de la mateixa manera, amb uns elements externs que li donem al nen per fer l'hàbit. Per exemple, si li ensenyem l'hàbit de menjar la sopa amb cullera, li donarem una cullera. Si l'ensenyem a esquiar, li donarem uns esquís. Si l'ensenyem a conduir, li donarem un cotxe. Però sempre necessitem un altre element, que és el professor. És a dir, qui t'ensenya a fer servir la cullera, qui t'ensenya a fer servir els esquís, qui t'ensenya a conduir. Aquí està el paper dels pares i dels educadors en general, que no només són els pares, però també són l'escola i també són els avis avui en dia, perquè malauradament molts pares necessiten els avis per poder portar a terme aquestes accions. Llavors, què passa? Els pares, és on anàvem abans, què passa amb els pares d'avui en dia? Per què un nen dorm bé a l'escola bressol i no dorm bé a casa? Per què un nen menja bé a l'escola bressol i no menja bé a casa? Que és que, clar, a l'escola són 30 nens que mengen el mateix, cada dia van repetint, ho fan amb alegria i el nen copia, el nen fa el que li ensenyen. Si a casa una mamà arriba tard, no té, pobre, perquè pobre no té cap culpa, perquè està treballant fins a l'última hora. Llavors passa allò tan diferent del que passava abans. No? Segurament tu, quan eres, i molta gent de la que ens escolta, quan érem petits arribàvem a casa i preguntàvem què hi ha per sopar, i la mare ens deia, doncs hi ha una truita i abans verdura, vale? Molt bé. Ara els nens arriben a casa i les mamàs pregunten, què vols per sopar? Fixa-t'hi, són ells els que li diuen a la mare el que volen. Clar, perquè la mare pensa, pobret, si no li agraden els pèsols, no li donaré pèsols ara. Clar, perquè no el veig amb tot el dia, i aquí és on està el problema.
Per tant, un hàbit entenc que seria la regularitat, no anar a dormir sempre a la mateixa hora.
Exacte, sempre a la mateixa hora, amb els mateixos estímuls, que lògicament al començament el nen no sap fer-ho i s'equivoca. Tu quan t'ensenyen a esquiar, si no en saps, cauràs, no? I necessitaràs uns quants dies de classes i anar-ho fent, fins a fer-ho bé. Doncs aquí és el mateix. Llavors, els pares han d'estar preparats, estar segurs per transmetre aquesta seguretat i aquestes normes. Això és el que expliquem en el llibre Duérmete Niño, i aquí és, i per què té tant èxit. És a dir, no té èxit perquè vosaltres els mitjans de comunicació feu promoció o l'editorial fa promoció. No, no, té èxit perquè no és una opinió. És a dir, jo sóc un científic, jo no sóc un gurú, jo no opino. Les meves opinions, clar, la meva opinió no té cap importància. Jo tinc opinions sobre altres coses, del Barça, opino sobre el Barça, que m'agrada, però, i sobre la música, que m'agrada, però amb la ciència ja no opino. Simplement explico el que la ciència ens ha ensenyat. I clar, tot això que expliquem de com ensenyar els nens a dormir, tot això són fets científics demostrats i per això funcionen.
I la pregunta del milió que li han fet moltíssimes vegades i que els pares avui en dia encara se segueixen fent, quantes hores ha de dormir una criatura perquè el dia següent rendeixi com cal.
Entenent aquesta idea de que el son és un taller de reparació, lògicament les hores de son estan en funció de l'edat del nen. Per exemple, un nen d'un any, un any i mig, dos anys, que es mou moltíssim, que aprèn moltíssim, necessita que aquest taller, aquest cervell, treballi com a mínim 12 hores cada nit. Un nen, per exemple, de 7-8 anyets, que ja es mou encara molt, però no tant com un altre més petitet, segueix aprenent moltes coses, per tant, les hores de son han de ser al voltant de 11. Un adolescent en necessita 9, i no hi ha cap adolescent que dormi 9 hores, entre altres coses perquè hi ha massa whatsapps que contestar.
Molt cert, això. Hi ha postadolescents que tampoc les dormen aquestes hores. Doctor Estivill, vostè porta més de 600 xerrades al llarg de la seva trajectòria i encara no sabem dormir.
Bé, no, perquè van naixent nens nous i anem descobrint coses noves. El més important és que anem descobrint coses noves. Amb la medicina del son tenim la gran avantatge de que és molt nova en el sentit de que no hi ha molta investigació prèvia. És a dir, de fet, fins fa només 100 anys la gent es pensava que dormir era perdre el temps i ningú l'estudiava, o sigui, el son no s'estudiava.
Però hi ha gent que encara ho pensa, això, que dormir és perdre el temps.
Molta gent ho pensa. I, en canvi, és l'activitat més important que fem al llarg de la nostra vida. Tu pensa que si arribem als 90 anys haurem dormit 30 anys. Vol dir que dormim un terç, eh? O sigui, dormim 30 anys per poder estar 60 anys despert. Clar, perquè el son és el taller del nostre dia. Per tant, dormim per tenir un bon dia i és el que fem més al llarg de la vida. Imagina't si és important i el poc que ho hem estudiat.
Per tant, la millor inversió de futur que tenim és dormir bé.
Sí, i això ara cada vegada tenim més dades científiques, però si ho veus, per exemple, una de les coses que fem nosaltres són investigacions amb esportistes, amb el que en diem l'entrenament silenciós. La manera de millorar l'esport, les marques, tant la persona que corre de forma aficionada, els runners, per exemple, o fins i tot els atletes d'èlit han descobert o hem descobert que milloren els resultats no entrenant més hores, sinó dormint millor les nits anteriors. Llavors això, els atletes fins ara ningú en parava atenció. És a dir, dormir, doncs, bueno, dormen com poden, no sé què, no té importància. Abans d'una carrera, per exemple, ostres, l'excitació de la carrera, dormien 3 hores, 4 hores, el follon d'allà està tots junts. Vale? Però això ara que entenen perfectament perquè podem estudiar científicament com és aquest son, doncs aconseguim que dormi millor per rendir millor durant el dia. És a dir, que el son té aplicacions a tot la nostra vida.
Queda claríssim que el dormir és el taller perquè puguem fer un bon dia següent per poder aprendre, per poder seguir endavant. Doctor Eduard Estivill, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Encantat d'estar amb vosaltres i fins una altra.